Excel cada dia al matí amb nosaltres.
Val la pena recordar que hi ha una història del Carnaval molt entretinguda que acabava, si no recordo malament, l'any 2000, que és aquest llibre de les 5 mirades, el Carnaval de Sitges, que en el seu dia va portar molta feina, que el varen fer, si no recordo malament, 5 autors, que no els diré tots 5 ara perquè no els recordaré tots sencers, que es va presentar al Retiro, i vaja, que és fins al moment el llibre on s'explica més la història del Carnaval de Sitges des dels seus orígens. Però avui no parlarem del Carnaval.
No.
Avui anem a...
al castell.
Al castell.
Sí.
Que havíem fet...
Fa dies que dura.
Exacte. I... havíem fet castell derivat de Bernat de Fonollap i Almoina, així sí. La vàrem apuntar.
La vegada anterior em vas fer parlar mitja hora de la Pia Almoina. I, per tant, no vam parlar de castell. I, per tant, toca
sí.
reprendre...
Sí, anava a dir que ho diu d'aquella manera, com a dir, em vas fer parlar... I jo no volia.
No. A mi que el que em diguis i que sàpiga alguna cosa per dir...
Escolta'm, jo crec que ens va servir de molt.
Sí.
Per treure de moment aquell tòpic de dir Bernat de Fonollar, un home carregat de deutes.
Sí, sí.
A part que fos el senyor de Sitges. De poc servei ser senyor i estar carregat de deutes. La història ens explica que n'hi ha molts que van de senyor i estan carregats de deutes. Doncs Bernat de Fonollar ja ho era en el seu dia.
I es veu que en aquell temps tothom anava carregat de deutes.
Perquè... Però no passava per ser senyor.
No. És a dir...
Els deutes tothom, del poble són uns, els del senyor són uns altres.
Tothom era igual, tothom carregat de deutes. Un tenien títol, altres no tenien títol.
Exacte.
Els que tenien títol... vivien tranquils a casa seva i els altres anaven a la presó.
Per exemple.
De manera que...
Qui t'escolti dirà, doncs no han canviat massa les coses,
això,
Montaner.
No, això de viure casos. Per sobre de les possibilitats, es veu que avui Adán i Eva ja vivien
possibilitats.
Per això els van treure del paradís.
Ens havien quedat, per tant, en mitja història del castell.
Sí, estàvem en la Pia Almoina.
En temps de la Pia Almoina. Més,
no? Quan la Pia Almoina va l'any 1342 va heretar d'en Bernat de Fonollar, va heretar abans, però fins que no va tenir els comtes nets no va prendre possessió, i perquè en aquell temps prendre possessió era una cosa molt solemne, vull dir, venia el senyor, es posava al balcó de l'edifici principal, venien tots els del poble, li rendien homenatge i li juraven vassallatge i obediència. De manera que fins que no va tenir les coses arreglades i pagades no...
Faig broma, no s'ha fet mai una història dels balcons,
sí.
Però el balcó neix també amb un significat molt potent en alguns moments.
Sí.
Els balcons, les balconades... Aquest element arquitectònic té un significat molt potent en molts moments de la història.
Té dues finalitats. Una, en els grans edificis, ser un lloc on el senyor es mostra, i en els altres, un lloc on la gent humil surt i pren el sol. Els balcons són molt mediterranis i la gent necessita prendre l'aire i el sol.
Però, diguem-ne, això del balcó associat al poder...
Sí.
Vaja, la història n'és plena, eh?
Ja es diu normalment que tots els castells hi ha la torre d'homenatge. Que de vegades no és veritat, vull dir, de vegades no n'hi ha, però vaja, qualsevol torre amb un balcó, diuen, això és la torre d'homenatge.
Tenia aquest sentit, aquesta funció?
Sí, que era el lloc on sortia... el senyor a rebre l'homenatge dels súbdits, de manera que hi havia castells que sí, castells que no.
El que està clar és que ja en el seu moment la presa de possessió s'entenia amb això, amb la presència del senyor al balcó.
Sí, i se'n feia document notarial. L'arxiu de la catedral, el document notarial de les preses de possessions
de la Pia Almoina, per tant,
de Fonollar i altres, no? Document, i fins i tot sortia, es posava la llista dels caps de casa que anaven a rendir vassallatge perquè constés que si alguna vegada no feien el que tocava, que havien sigut traïdors a la seva paraula.
Déu-n'hi-do. Que havien estat traïdors a la seva paraula.
Home, això ho dic una mica rocambolescament.
No, però sí que has fet servir una expressió que encara es conserva, això del cap de casa, que és com el cap de taula.
Sí, aquell temps era molt més, perquè actual era, tenia molta més importància o sortia més en els documents, perquè actualment hi ha un registre civil en què consta tothom. Si una criatura té 2 mesos ja està apuntat, no? Però en aquell temps no. En aquell temps la cosa anava per cases, de tant en tant es feia el que es deia un foguejament. El foguejament era comptar quants focs hi havia. Quants focs volia dir quantes cases, no?
D'acord.
Quantes cases. I per lo tant, també a l'hora de parlar de...
Aquest foc què defineix? La llar de foc de cada casa?
La llar de foc de casa, clar. Clar, una casa no pot viure sense foc i per lo tant, en aquest poble hi ha tants focs.
Ah, és que volia dir,
tantes cases habitades.
M'ho has posat d'una manera que estic per preguntar-te el mot foguejar, el verb foguejar,
sí.
Allò que diu un que s'ha de foguejar,
sí.
D'on ve?
No
té res a veure amb això, eh?
No. Jo diria que no té res a veure amb el foc de la casa.
Amb el foc de la casa.
Estar foguejat vol dir estar ple d'energia.
Exacte.
I això, però no, ve de la mateixa paraula foc, però no, no té res a veure amb
d'acord,
les cases.
D'acord,
no?
Però aquí...
Se'n deia foguejament.
Foguejament, fent referència als focs de cada casa, a la llar de foc de cada casa.
Sí, si una casa no hi vivia ningú, per tant no era un foc. Era casa, però no era un foc.
D'acord.
I per tant el que comptava eren els focs. I llavors, clar, el problema...
Que era això una mena de padró?
Sí, sí.
Dit
sobretot així? Es feien per quan el rei havia de cobrar contribucions. Les contribucions locals, les que feien els senyors, les feien amb els capbreus, que ja n'hem parlat alguna
vegada. Sí, exactament.
Vegada,
i que...
els capbreus. Però quan el rei havia, per exemple, havia de fer una guerra i havia de casar la filla, perquè això imposava un impost general, necessitava saber amb quan podia comptar. I, per tant, periòdicament es feien fogatges.
Mm-hmm. No? Les persones d'una certa edat continuen mantenint la terminologia de la contribució. Eh?
Sí, sí.
Haig de pagar la contribució. No em diuen vaig a pagar l'IBI. Vaig a pagar la contribució.
Sí, sí. I això, no? Vull dir, per tant, eren famílies. Un foc era una família, no? I d'aquí ve el problema que han tingut sempre els historiadors quan volen fer la població, els habitants d'un poble, en documents antics no ho troben. Troben el foc. I llavors...
No consta mai els membres d'una família.
No, això
no.
Fins a temps moderns. En els fogatges no.
D'acord, en els fogatges no.
I tampoc...
Consten els habitatges.
Sí, hi havia... En els focs constava que hi havia un foc, però no quantes persones hi havia dintre.
Queda clar.
I aleshores s'han trencat les banyes i hi ha...
Fer una extrapolació, vés a saber.
Diferents opinions per saber un foc quan representava. Perquè, clar, hi havia focs que potser només era una persona i altres focs eren 10. I han intentat sempre buscar un terme mig, una mitjana entre una...
Esclar.
I normalment es considera que un foc representava entre 4 o 5 persones. Si en aquest poble hi ha 100 focs, durien ser 400 o 500 persones. En canvi, altres que diuen que no, i a més varia de les èpoques, perquè ja se sap que això de la...
Sí, sí, del nombre...
De la procreació de fills varia en èpoques
d'abundància. Això de la unitat familiar depèn de l'època i depèn
exacte,
del moment, no?
I és un problema, però és el que hi ha. No,
no hi ha cap altra manera de poder-ho saber,
No hi ha cap altra manera.
Perquè, anava a preguntar, hi ha... Esclar, en èpoques modernes hi ha algun moment en què en un document se certifica més o menys un nombre d'habitants que podia tenir Sitges?
Jo diria que fins al...
O hem d'anar ja al segle XX o al segle XIX?
Fins al segle XIX, a meitat del segle XIX es va decidir fer un padró d'habitants.
D'acord. Fins aleshores?
Fins aleshores. Sí, no n'hi ha cap altra manera. Anava a dir que amb el Concili de Trento, però el Concili de Trento... si trenques les banyes, sí. És a dir, a veure... A partir del Concili de Trento, els bateig i casaments s'havien de registrar a l'Església. L'Estat encara no ho deixes, no? Aleshores, ja, si els llibres del segle XVI i XVII de baptisme s'han conservat...
És a dir, es pot establir un primer padró a partir del registre que feia l'Església de casaments i batejos.
Amb moltes dificultats.
Amb moltes dificultats.
Perquè per saber una família quants eren,
està clar,
havies d'anar als baptismes i dir... aquest pare i aquesta mare han tingut un fill, al cap d'un any un altre, i dius, mira, total aquesta casa eren pare, mare i quatre fills. Però és una feina...
I això en el millor dels casos que puguis trobar, evidentment, els arxius, tots, els llibres, tot plegat, no? Però és a dir, des del punt de vista de l'Estat, no hi ha els primers padrons fins a mitjans del segle XIX.
Així estem.
Abans és tot fer conjectures més o menys basades en fets que es poden demostrar, però en el fons no es pot certificar.
Seguretat no.
Cap.
No.
L'únic que podem dir, com ja havia dit també la teva filla fa dies, que érem un poble molt petit, que sí. Això sí, però això suposo que ja...
Aquí s'ha comptat sempre Sitges, fins a arribar al segle XVIII, que va créixer, i XIX, que era al voltant de 2.000 habitants, una cosa així, vull dir, però també amb aquest sistema, no? Però vaja, vull dir...
Fent servir una mica el sentit comú, també,
sí,
suposo.
Sí. Si
no hi ha cap altra manera de fer-ho.
En el segle XVIII la població augmenta molt, vull dir... Jo conec el cas de Canyelles, en què la població, quan va arribar al segle XVIII, hi va haver prosperitat perquè, a veure... sobretot els pagesos, que eren els que predominaven a Catalunya, la indústria va començar molt tard, no?
Estem parlant de l'era preindustrial, eh?
Exacte, els pagesos van passar en el segle XVIII de produir per ús propi, per l'entitat familiar, a produir per vendre i per exportar, sobretot la vinya, que va quan van començar a enviar aiguardent a Amèrica, doncs el penedès que tenia al costat de cada masia la seva vinya pel ús propi, va començar a arrencar boscos i a plantar vinyes. No? I això va provocar un augment de població, fins i tot població arribada de fora. No? I aleshores, doncs, els pobles van créixer. En el cas de Canyelles se li va fer, que torno a dir que el conec una mica, es va fer tot un barri fora del poble normal, que en diuen les Quintanes. I tot va créixer en el segle XVIII, i va créixer...
Per mort de tota aquesta...
Amb gent nova, perquè, clar, no, el poble va créixer en població, però no podien créixer les masies, perquè ara que hi havia més, van anar a fer un barri.
I en canvi hi havia una capacitat de producció que demanava mà d'obra.
Aquí a Sitges també, per posar el cas d'aquí, no? Tota la part del carrer Jesús i la part del carrer de les Parellades, amb els seus carrers Sant Pere, Sant Pau, Sant Pere i d'això, tot això és el segle XVIII. I aleshores va créixer, no sé, podia créixer Sitges. Hi ha una estadística. A internet, si busques Sitges, com es diu això?
De la Wikipedia.
Mira, la Wikipedia, això. Busca Sitges a la Wikipedia, hi ha una llista de població de Sitges d'evolució, clar, feta en temps antics amb aquest sistema, aquest sistema d'ara, no? Però també es nota el creixement de la població.
Tot això suposo que hauria de durar fins l'arribada de la filoxera, que va...
Sí. Sí,
entre però, la filoxera i la industrialització, no?
Sí, però llavors tampoc no els podies matar.
Està clar.
La gent seguia sent-hi.
Sí.
No, es moria de gana, bueno, no, o no es moria, passava gana, però seguia havent-hi la mateixa població.
Dit d'una forma molt simple, vinya, filoxera, sabates, i de les sabates el turisme, i del turisme endavant.
Exacte. Vull dir, antigament la població només disminuïa quan hi havia una epidèmia. En el segle XIV hi va haver la gran epidèmia de la pesta negra a Europa, que va deixar la població potser a la meitat. I que a Sitges no es va recuperar, no es va arribar a tenir la població del segle XIV, d'això és ben bé fins a finals del segle XVII-XVIII.
Epidèmies que ara ens poden quedar lluny, però fa 100 anys de l'enorme epidèmia de grip...
Sí, que
es va viure, i que Sitges també va viure, com molts altres indrets, d'aquestes grips que demanaven que la gent es quedés a casa, que la roba es cremés, en fi, i que va provocar un munt de morts arreu d'Europa.
Sobretot gent jove, l'epidèmia de grip, o gent molt vella o gent molt jove, la gent d'entremig va...
La gent més vulnerable, vaja,
sí.
Però fa 100 anys d'això, i tampoc fa tant. Tot plegat venia, recordem, per aquest fet de la presa de possessió del castell per part de la Pia Almoina.
Bernat de Fonollà, per la Pia Almoina, vaja. I la Pialmaina, doncs, una vegada va ser senyora de Silla, s'ho va prendre seriosament, vull dir, era una possessió, era la joia de la corona de la Pialmaina de la Catedral de Barcelona, i la va cuidar. Vull dir, si el tracte del senyor Pialmaina va ser despòtic o no, això ja és discutible.
No ho arribarem a saber, segurament.
Com a mínim els sitgetans van estar 300 o 400 anys intentant escapar del domini de la Pialmoina per passar al domini reial, que no sé què és pitjor.
Me la veia venir, aquesta consideració me la veia venir.
Duríem pensar, la Pialmoina la tenia a Barcelona, el rei està a Madrid.
Més lluny.
Però sempre que es queixaven, no es van queixar mai de que la Pialmoina al revés, que la Pialmoina explotés econòmicament, sempre es van queixar de que no respectava les decisions del poble, que no mirava per...
En fi, que el poble no podia decidir...
Que la justícia, perquè la Pialmoina tenia tots els drets, el jutge no era un jutge estatal ni un jutge de la Generalitat, era un jutge de Sitges, la Pialmoina, que el jutge no els tractava bé, coses d'aquestes així, però econòmicament no. I de fet, la Pialmoina es va preocupar molt de mantenir, d'anar augmentant la propietat, perquè hi van afegir el monestir de Garraf, és a dir, el que avui en diuen les botigues, i va afegir mira el peix, per tant ho va allargar, i també es va dedicar a reforçar el castell, que en Bernat de Fonollà ja l'havia arreglat, però clar, vull dir, la Pialmoina el va refusar cada mes.
Ara ens pot costar de creure, però és clar, 400 anys, o gairebé 400 anys, sota el poder de la Pialmoina.
De la Pialmoina. Sí, però en aquell temps ja estaven acostumats, El que no depenia de la Pialmoina depenia d'un senyor seglar que potser era pitjor. Que no. I hi va haver governants que i tenien tot el poder, Clar, evidentment, si hi havia una injustícia podien recórrer al rei. Però
Vés a buscar-lo,
Qualsevol s'hi fica, no? Sí, vull dir, costa de recordar, perquè avui depenem de la Generalitat i del govern central.
Però bé, perquè em plantegem això, la història, és clar, parlem de quatre segles, com qui? Doncs quatre segles, que són 400 anys,
sí.
Que són unes quantes vides de cadascú.
Oh, i tant. Sí.
Sota, diguem-ne, un règim en què més o menys podia saber qui manava o no, però manava una institució, bàsicament,
sí.
Amb una jerarquia, amb unes normes, amb una forma de fer, i així vam estar a la vora de 400 anys.
Sí, hi havia un representant de la Pialmoina, que era, de fet, el que en la pràctica era el senyor, però...
Una mena de delegat, vaja.
Però era un... Que vull dir, que hi estava un temps i podia canviar. I parlant d'això de la moina que refeia la muralla del castell, sobretot ho va fer en el segle XV, en el segle XIV encara estava prenent vistes, no? En el segle XV també, com a bona institució eclesiàstica, va fer una capella a dintre del castell. Una capella que seria molt interessant.
Ostres.
Tenir un dibuix i poder-la veure.
Perquè això sí que no, se n'ha perdut la mena absolutament, no?
Sí. I que segons els llibres i els documents tenia volta estrellada. La volta estrellada sona aquest gòtic ja final en què no són un nervi que va al mig i prou, i una pedra clau, sinó que a més hi ha tot de nervis pels cantons i fa un sostre en forma d'estrella, no? Que a Barcelona n'hi ha diferents llocs, no? Bé, doncs amb això se'ns acaba la mitjana i sembla que en el segle XVI es va tornar, en fi, el castell, clar, no sé si el feien gaire ben fet, les reparacions i les ampliacions, però devia necessitar reparacions i torna a constar que la Pialmoina va tornar a refer el castell. En aquest temps això dels castells eren molt importants perquè com que hi havia guerres i les guerres no et caia un míssil de sobre que no saps d'on ve, sinó que havia de venir algú amb armes i atacar-lo, doncs el castell era molt important, no? I amb això arribem en el moment crític del castell, que va ser la Guerra dels Segadors. l'any 1649 es va presentar davant de Sitges un exèrcit castellà. Suposo que tothom ja sap que la Guerra dels Segadors va ser una sublevació del poble català en contra del rei que vivia a Madrid, era el rei de la corona d'Aragó, no, que ningú no es confongui, pensi que el rei llavors era el rei d'Espanya, reis d'Espanya no n'hi ha hagut fins al segle XIX, no? Doncs era el rei de la corona d'Aragó i el rei de la corona de Castella, però vivia a Madrid, vivia a Castella, no? Els catalans els hi va agafar un moment de rauxa, d'aquella rauxa que va definir en Vicenç Vives, que els catalans som gent de pau i de rauxa, i li va agafar una ranxa...
D'en Vicenç Vives, és això del seny i la rauxa?
El seny i la rauxa és una... la va definir, no la va definir gaire, però en va parlar per primera vegada i ha quedat ja com una definició del caràcter català en Vicenç Vives.
En Vicenç Vives.
En Vicenç Vives, el llibre Notícia de Catalunya, que és una mena de resum no de fets històrics, però de la manera de ser dels catalans al llarg de la història.
Doncs
no?
Per descomptat que la frase he fet.
Sí, sí. I he pensat que això del seny i la rauxa és molt definidor dels catalans, perquè la història és claríssim, no? Un dia estàs tan tranquil·let i no et mous i deixes, i l'endemà surts del carrer, cremes iglesias i d'això. Actualment acabem de passar un cas de seny i rauxa. Vull dir, un cas més. I passar que en Vicenç Vives va fer una mica de trampa. Va dir, hi ha seny i rauxa, però no va estudiar ni va definir les causes ni quan passa ni quan no passa.
Tot i que segurament qui t'escolti pensarà, bé, la d'ara ha estat una rauxa, dins de tot, mesurada des de l'enteniment. És a dir, no hi ha hagut, no s'han cremat aquí, sí, coses, sí. Ha estat una rauxa civilitzada.
Sí, però vaja...
Expressada d'una forma molt civilitzada.
Jo no diria tant.
No diries tant.
Avui no hi ha hagut ni cremes de convents ni coses aquestes perquè no és l'època. Avui hi ha hagut una rauxa que hi ha hagut la rauxa que es podia fer en els temps actuals.
D'acord.
Però és la mateixa rauxa que abans.
D'acord, vols dir, l'esperit és el mateix, en el fons...
Fa 100 anys, o fa 200 anys, els catalans varien a cremar casernes de la Guàrdia Civil.
Sí, sí. El context és el que fa que es manifesti d'una forma diferent,
sí,
vols dir?
Actualment no es pot, no es pot fer això, no?
Però que quedi clar, l'expressió això del seny i la rauxa, aquest yin i aquest yang, és de Vicenç Vives.
Sí, sí.
Doncs per descomptar que l'expressió no només ha fet fortuna, sinó que ja s'ha convertit... En atemporal.
Sí, eh? Sí. I clar, hauria estat interessant perquè en Vicenç Vives té un tio molta vista i molt d'això hauria d'estar com estudiar. Jo de vegades he pensat que, clar, vull dir, no ho sé, els catalans tenim tendència a complir el que fem. Quan diem farem això i ho fem. I quan algú no ens fa això, quan algú ens falla, llavors ens ve la rauxa. Jo diria que l'última ha sigut aquest cas. Vull dir, a Catalunya gent separatista n'hi ha hagut tota la vida, fins i tot potser la majoria, però no separatisme light, no? No una cosa així, sí, bueno, però bueno, no, sí, un dia potser una utopia, no? Però últimament a Catalunya l'hem aixecat tant que ha arribat el moment que ha dit s'ha acabat. Jo m'hi he trobat amb més d'una persona, diu, és que jo abans separatista no ho era, fins i tot persones d'origen castellà, no? Jo separatista no ho era, però és que últimament ens han trepitjat tant que m'he tornat separatista arrauxat. I per mi aquest problema, això és el mateix cas de tots els altres casos de rauxa que hi ha hagut a Catalunya.
Al llarg de la història?
Al llarg de la història.
Perquè hem agafat... el fet del 1642,
sí,
de la Guerra dels Segadors.
I en aquest cas és claríssim, vull dir, aquí, a veure, hi havia guerra entre Espanya i França, i els exèrcits per anar a atacar França o a defensar la frontera francesa necessitaven passar per Catalunya.
No? Saben vostès què va passar davant de la nostra costa, entre aquests navilis francesos i espanyols, precisament.
Sí, sí. Necessitaven anar fins a la frontera i passaven per Catalunya. En aquell temps, el pas d'un exèrcit era bestial, vull dir, vivien sobre el terreny. No hi havia departament que...
Una intendència en marxa.
Una intendència que es cuidés de l'alimentació, no, no.
Sinó que s'arribava a un lloc, que saquejava el que es podia.
Arribava un exèrcit en un lloc i treien una llista, a la casa tant n'hi toquen tres, a la casa tant n'hi toquen dos, i clar, i si aquesta gent, aquests soldats, eren mig decents, encara era tolerable, però moltes vegades no ho eren, i feien de totes, no?
Aquesta imatge de les... Vaja, que té també un mot que ràtzia, allò de... Allò arriba, aquí no quedava pedra sobre pedra.
Sí.
Doncs la forma d'actuar en el moment,
I en el cas de la Guerra dels Segadors va passar això. Vull dir, va haver... I quan algun poble es defensava, venia l'exèrcit i arrasava el poble. El poble de Riberenes el van cremar tot, no? I aleshores van fer una mena de memorial de greuges, de llista de coses que consta, entre altres consta Sitges que van rebentar botes i van escampar el vi pel carrer, coses d'aquestes així, i aleshores els catalans va arribar un moment que dir s'ha acabat, això nosaltres no ho fem, no volem que ens ho vinguin a fer, i aleshores va venir la rauxa aquesta, no? I altres també, vull dir...
Un punt d'inflexió, com ens deies, però en la història amb la Pia Almoina.
Com?
Un punt d'inflexió, ens deies, en aquesta història...
Sí,
amb la Pia Almoina.
De Sitges, no?
De Sitges, sí.
Aleshores, hi va haver guerra. Quan els catalans es van sublevar i entre les tres tonteries van fer la tonteria de proclamar rei de Catalunya el rei de França, que ja està bé, també... que era Lluís XIII, em sembla, si no, Lluís XIV, no sé, hauria de ser XIII. Doncs resulta que els castellans van enviar tropes en sèrio a dominar el país, no? El senyor Felip IV va enviar tropes, i que a més eren de tots tipus, no eren tropes castellanes, eren mercenaris, mercenaris italians i mercenaris flamencs i coses d'aquestes així, no? Van enviar, i en una de les batalletes que hi va haver es van presentar davant de Sitges, es van presentar a les muralles l'exèrcit, i per altra banda va arribar una flota per mar, i tant uns com altres van dedicar a bombardejar, i clar, bombardejaven principalment el castell.
Per molt que ens imaginem l'escena, difícilment la podem tenir al cap, eh?
Sí.
Allò, pensar en un poble d'aquell temps, el 1642,
sí.
I veure que les portes del poble, per mar, per terra, per tot arreu, vinga.
I això, vull dir, en contra de la voluntat dels sitgetans, perquè consta que els sitgetans van dir que volien obrir les portes i no volien resistir-se.
D'acord.
I va venir de la Pia Almoina el representant que tocava i els va obligar. Segons...
És a dir, que si hagués estat pels sitgetans, no hagués ofert resistència.
No, ja no ofert resistència. Els sitgetans sempre han buscat el camí més fàcil, no.
O el camí més conciliador.
Sí, diguem que sí.
Diguem que sí.
Molt bé. Més pacífics. Són pacífics.
Això no ha estat de fill adoptiu. El camí més fàcil, home. Ja, bé. Camí més conciliador.
Sí, vaja,
no enfrontar-nos amb ningú.
Exacte. I, bueno, la qüestió és que va arribar i va imposar la força.
És a dir, la Pia Almoina el que va dir obertament és que aquí no es podia...
La Pia Almoina havia arribat amb un acord amb la Generalitat.
D'acord.
I la Generalitat era la que defensava de defensar-se en contra dels exèrcits. Llavors va dir, home, la Pia...
Bé, per dir-ho, bàsicament, aquí no estem perquè algú ens vingui a prendre el patrimoni, vaja.
Exacte.
Per tant, aquí...
Va dir a la Pia Almoina, escolta, que...
Sitgetans fareu de soldats.
Sitges, què? I la Pia Almoina va dir, sí, senyor. I va, això, es va fer venir gent, soldats de Sant Martí Sarroca, que també era de la Pia Almoina,
sí.
I subdis allà per reforçar-los això.
Mare de Déu.
I fi, doncs això, no? Clar, vull dir, amb tot això, el castell va sofrir molts danys, perquè el castell era l'església, que estava al costat, evidentment, no? Era molt difícil tirar obusos que passessin per sobre l'església i no la toquessin. D'això va venir posteriorment que es feia l'església nova. Això va ser en el segle XVI, final del segle XVI es va fer l'església nova, perquè la vella ja no s'aguantava.
No siguem dolents per veure si haurem de donar gràcies a la batalla entre francesos i espanyols davant de la costa sitgetana. perquè tinguem aquesta església tan
no
representativa.
No sé, perquè l'església antiga era romànica i aquesta és estil, aquesta és... estil no t'hi fixis.
No, home, no t'hi fixis, però no fixar-te, escolta'm, però sí que és cert que és un estil poc atribuïble a cap època determinada. En tot cas, allò va acabar malament.
Sí, vull dir... Bueno,
pels sitgetans allò va acabar molt malament.
Van perdre, vull dir, al final es van rendir, els soldats van entrar, els sitgetans van tocar el camp, tots els que van poder mirar-s'ho des de les muntanyes i els que tenien parents a Barcelona, parents a Barcelona.
Sí.
I aquí els soldats hi van estar, no sé exactament, potser 15 dies fent el que van voler, entraven per les cases, robaven, cremaven papers i mobles i tot el que d'això. I al final, quan es van presentar les tropes catalanes, van haver de marxar. I abans de marxar van deixar tot el castell i la muralla minats, amb mines per encendre-les quan marxava, que era que d'això, no? Aleshores, segons conta la història, i aquests sí que mereixerien un nom en un carrer, si sapiguessin qui són, hi va haver una sèrie de sitgetans que se la van jugar i van anar, quan van marxar, van entrar, van anar apagant les metges de les mines.
De totes i cadascuna de les mines?
I sembla que només va explotar una. De totes les mines que havien posat, només en va explotar una. De manera que... I no consten aquests herois, no consta qui són. No?
Perquè consta per escrit aquest relat, consta sí. Més o menys, sí,
sí, sí,
del setge a Sitges, sí, sí, durant
sí,
aquesta...
Jo no sé exactament on, el llibre ho dec tenir apuntat,
sí, sí.
Però s'explica, perquè clar, un fet
com aquest, d'una transcendència
del bombardeig a Sitges, surt a les històries.
Uh-huh.
Algunes vegades explicat d'una manera molt poc històrica, però vaja. Uh-huh.
Però vaja, Sitges no viuria res igual i tampoc no seria igual fins a la Guerra Civil.
Sí. Perquè la guerra...
I no seria estrictament igual en el sentit de...
La guerra de successió, aquí a Sitges van entrar tranquil·lament, no, ni consta cap violència ni que passés res.
Uh-huh.
I les altres entrades violentes a Sitges poden ser en el segle XIX amb les guerres carlines. Però eren de broma,
Pues clar, és que en comparació amb això...
Entraven per la platja, feien... demanaven que paguessin, l'Ajuntament pagava, feien dir una missa des d'un balcó de la platja,
i ja està.
Eren carlins, i, i tornaven a marxar.
I tornaven a veure, d'acord. Sí,
no.
Però és a dir, no tornaríem a veure, diguem-ne, una circumstància tan, tan
no,
contundent.
Els dos únics casos són, bueno, i la Guerra Civil, bueno, sí, els bombardeig.
Ho dic en aquest sentit,
els bombardeig, perquè l'entrada de les tropes franquistes no...
No va ser això, allò, no, 15 no, dies aquí i tal, no... No
petons i abraçades,
home,
res.
Tampoc diria això dels petons i les abraçades,
sí,
però vaja.
Petons i abraçades, perquè els que no volien fer petons i abraçades van marxar.
I aquí es van quedar els dels petons i les abraçades.
Petons i abraçades.
No sé si tothom que es va quedar aquí va petonejar i abraçar.
No, alguns no, però...
Ah.
Però ho feien veure, eh?
Ho feien veure.
Si no feien petons, ho feien veure.
Hi ha moments a la vida en què s'han de fer veure les coses.
Després de la Guerra Civil, l'any 39,
sí.
Les iglesies estaven plenes, la gent estava dreta que no hi cabia. La meitat dels que anaven no creien que ho havien de fer, però ho hem de fer-ho, no? Perquè si no ens diran que som rojos. De manera que...
I alguna cosa més podia passar?
Ui, tant. Sí.
11:52 minuts, tot això... un 1642,
mm-hmm.
En què Sitges va viure... Vaja, 49, perdó. 1649, en què Sitges va viure aquest episodi de la Guerra dels Segadors, que la va deixar, vaja, malmesa. La Pia Almoina va tornar, per tant, a reconstruir el castell?
Sí, i tant. Tenim les fotografies de quan es va convertir en ajuntament.
Uh-huh.
El castell, la mar de maco, una mica ron, bueno, una mica brut.
És a dir,
brut i mal d'això, aquest, però fort
aquest castell de després de la Guerra dels Segadors aguantaria més o menys fins la construcció del nou ajuntament. Vindria a ser aquest el castell, diguem-ne, dels darrers anys.
Sí, hauríem fer alguna reparació, però molt petita.
D'acord. És a dir, que 200 anys el castell es mantindria més o menys amb tal i com va quedar després de la reforma de la Guerra dels Segadors.
Sí.
11:53, en un mes hi tornem. Ignasi, gràcies.
De res.